Capítol 2 de Pilar Prim, de Narcís Oller. Aquest enregistrament Legamus pot ser distribuït i adaptat lliurement per a qualsevol finalitat. Capítol 2. La llarga pujada de Toses que s'emprèn eixint de Ribes a la dreta i vers el nord. No podem pas fer-la corrent d'una estricada, ni cavalls tan fogosos com eren els de la vídua d'Ou. Basta saber que han de guanyar-se uns 1.000 metres d'altitud amb un desenrotllament només de 20 quilòmetres. Si es té encara en compte que la carretera es descabdella sempre en grau oberta pels escanalls de llevant, sobre els quals el sol ponent cau de ple, pot comprendre's fàcilment la calor que havia de fer-hi en aquelles hores primeres de la tarda. Els cavalls poc van trigar a suar-hi i els passatgers a sentir-se abaltits. Com no havia de ser així, amb la roentor que es desprenia del recer de la dreta, on s'arrambaven els cotxes fugint de l'avenc, més pregon a cada pas, que tenien a l'altra banda del camí. La monotonia del panorama que oferia l'estreta vall, guanyant-la com havien de guanyar-la, tan lentament, els ensopia. Aquell espasme universal els enterbolia, i ben aviat van sentir les senyores d'Ou necessitat de clocar els ulls i recollir-se en les fosquedats del cotxe. Ja n'hi havia prou de contemplar durant una hora l'hipnotitzant espurneig dels pedacets de prades i rostolls que escalaven la meitat baixa de la llarga muntanya de davant, com de veure el bosc que espurnejava també en ses escarpades altures i que estenia en pinzellada negrosa l'ombra de ses soques per la catifa verda que cobria la terra. Ja n'hi havia prou de mirar sempre aquell riuet que s'escolava silenciosament com una cinta de vidre a baix de tot, entre interromputs rengles de pollancres. Ja n'hi havia prou, sobretot, d'apartar enlluernada la vista dels miserables poblets que, fugint de la canal del vent, ací i allà, arredossaven a les costes, arrupits i coberts de lloses rutilants, a través de la glaça d'or que queia davant les llunyanies. Per això, passat el miserable lloc de Planers, d'on sortí un eixam de pobres en rondar el comboi, pidolant amb una cantarella mandrosa i ritmada que feia riure el petit i beninyony els grans, aquelles senyores varen fer tancar el landó i, agafant aviat un bon son, no van pas despertar-se fins a arribar a la cantina, on calgué donar repòs als animals. Eren les 5 de la tarda, i com que l'airet que corria per aquelles altituds convidava a deixondir-se, amos i servei van saltar a terra i van berenar de bona gana dins d'aquell hostalet que, de part de fora, s'aboca ardidament a l'esglaiador avenc. «Podríem caminar un xic», van dir-se després en veure que els cotxes no estaven encara a punt. I, abrigant-se prudentment, les van emprendre una estona a peu per millor contemplar el panorama que d'allí es descobria. Era verament imposant. La claror refulgent del sol començava a esmorteir-se en les esgarrifoses profunditats de la vall, i un bau de tristesa, que semblava desprendre's d'aquell riu entaforat al peu dels cingles, entre grisats pollancres, s'emparà aviat d'aquells cors tan fets al bullici de la vida ciutadana. «Qui diria que aquest matí hem sortit de Barcelona?», exclamà l'Elvira, traduint l'enyorança que sentia. I es quedaren contemplant i comentant l'aclaparadora quietud d'aquelles solituds altíssimes. Cúmuls encesos i més blancs que la neu que les cobreix a l'hivern guaitaven pel llom d'aquelles muntanyasses que la imaginació comparava a colossals paquiderms petrificats. Una, sobretot, la de davant per davant, tenia el perfil d'un immens elefant ben traterrat. El color mateix, la mateixa pell ronyosa i granelluda, sense un bri de pèl visible. Més enllà de sa immensa esquena, ressortien per escors monstruoses gropes de megateri, pelats i bunyeguts cranis de rinocerons, lleument fregats de floridura. Els cúmuls blancs que hi reposaven guardaven igual encantament, i sota la blavor del cel, de transparència infinita, no es veia volar un ocell ni escórrer-se un nuvolet. Oh! Quina impressió de soledat! Una impressió tan més forta en quant l'especial disposició d'aquella vall, assaxonada i capçada d'ambdós extrems, no permetia veure ni d'on un venia ni on anava. Posats al caire d'aquells cingles garrifós, mirant avall, no descobrien els viatgers sinó tres o quatre ziga-zagues de cinta blanca, cenyint obliquament el daurat vessant de l'esquerra, que fent avançar un de sos estreps o bastions, escondia la resta de sa major llargada. I cercant amunt, el camí se'ls escorria per un altre bastió, molt més proper, deixant-los esma perduts, sense sortida. De sobte, aparegueren per la cantonada del giravol més pregon dos cotxes, com de nina, que avançaven silenciosament carretera amunt. I aquelles ciutadanes no en sabien apartar els ulls, tan enyorats de moviment. Llavors, com si s'haguessin fet amb la millor clau per amidar les altituds i les distàncies, van sentir pueril orgull de trobar-se tan amunt. «Que imponent! M'agrada!» exclamà doña Pilar, eixint d'un silenci melangiós.
«Però jo no sé on hem deixat Ribes. On deu caure?»
digué l'Elvira, que feia estona que entaforava l'esguard per les llunyanies de migdia, cobertes d'una vegetació escalonada i policroma que li recordava algun estampat japonès. Doña Pilar va mirar-la i somrigué en llegir-li el desig d'unir amb la naturalesa el fil d'un record que li era car. Però com si de sobte un núvol de vaga tristesa li enterbolís el pensament, arronsà un xic les espatlles i, tombant-se amb nerviositat visible, arrencà d'allí la noia, dient-li:
«El landó ja ve. Pugem-hi.»
No varen pas trigar mitja hora a arribar al desmunt del coll i a començar el descens d'aquells 1.800 metres per una altra vall molt més alpina. Gran regió de bosc, alts pins de forma cònica i d'un verd negrós cobreixen els afaldats vessants, estenent les espinoses branques fins al pedrís que fistona el camí i ofereixen a la vista del passatger tot el misteri poètic de les perspectives forestals, alhora que recreen son olfacte i li embalsamen els pulmons amb la flaire reinosa que se n'exhala. Allà, lluny, per damunt de les muntanyes que anaven davallant a trot seguit, blavejaven, amarades de sol, les de Cerdanya, encara clapejades de congestes. Però com que la costeruda carretera s'enfonsa ràpidament, aquesta visió no durà més d'un instant. Els cavalls corrien sense parar, guanyant amb admirable destresa les girades atrevidíssimes d'aquell zig-zag continu que la senyora Prim mirava amb esverament i que sos fills, roblers de joia infantívola, celebraven embadalits. Res com aquell anguilejar atordidor per a desprendre's de l'ensopiment sentit. El menut hi reia, trobant-hi tots els atractius d'un d'aquells jocs agitats que tant agraden a la quitxalla. I l'animosa Elvira es lliurava tota joiosa a l'esbojarrada carrera, sense ni somiar amb el perill de donar un pas en fals. Mentrestant, l'esmorteïda llum del sol ponent anava ja escorrent-se de baix de la clotada i estenent més i més els batiments enormes d'ombra amb què s'enfosquia fins al negre el verd pompeià del bosc atapeït de l'altra banda de la vall. Els ulls podien per fi esplaiar-se, lliures de dolor i enlluernaments, sobre aquella naturalesa verge i vigorosa que a la claror suau d'aquella hora es despullava de ses crueses violentes, sense perdre la calentor de sos tons ni la robusta harmonia de tot son conjunt. I l'espectacle regenerador d'aquell bosc, que en mostra de sa fortalesa mantenia drets i voltats de rebrots els pins calcinats pel llamp, arribar fins a apaivagar la por de la Pilar, encendre com un llumet de vida en els ulls del malaltet. No fou menys agradosa la sortida a la part baixa de la vall, despoblada ja de bosc, però encatifada d'herba, de què es peixien a dojo alguns centenars d'eugues i nadons, de vaques i vedells, ultragrans ramats d'ovelles. Una riera, també quasi imperceptible, remorejava al mig, i sobre sa remor pregona descansaven, en harmonia escaient, les tristoies vibracions de les esquelles que les insaciables eugues remomien en esbrotonar els brins. El ronc bràmol del brau queixia a dalt alerta els cotxes tot orgullós i els renills estiregassats i trèmols dels nadons que guimbaven per allí enjugassats. Al peu del riu, la Molina, un hostal de coberta moguda i de línies elegants, oferia alberg al viatger. Els cotxes hi pararen uns quants minuts, però com que es feia tard, cuitaren embocar l'eixida per la miserable frau, on amb prou feines Riera i Camí passen estretament. Un ventet sec feia frisejar les fulles dels rebullosos saules i dels verns desordenadament plantats vora l'aigua. I la pols escopida per les rodes voleiaven rossegalls de glaça a l'altra banda de Riera, per ajeure's damunt dels pelats cabirons, que llenyataire estimbava d'alta baix del bosc allí encimat. El devessall d'aquelles fustes s'estenia uns quants cents metres de ribera, unes voltes a l'escampada pel coster, altres vegades apilades o en orri per entre els còdols del riu, fins a trobar la serra mecànica, que en aquelles soledats les preparava per la indústria. I tot el que indicava proximitat de poblat aconsolava aquells viatgers, ja cansats de tant sacseig i de tant percaçar inútilment la meta d'arribada. Però com descobrir-la si la gruada Cerdanya, aquella de les crestes nevades, no havia aparegut sinó un instant a l'horitzó i a una distància tan gran que no semblava possible assolir-la sinó després de moltes hores? L'estret canal de la Molina, molt més llarg i sinuós del que aquelles senyores esperaven, s'anava fent tant més interminable i entristidor en quan el sol començava a abandonar-lo. I en aquella claror agonitzant anaven perdent tota llur força els pocs tons de sa prou pobra vegetació. Llavors, més que dalt mateix del port, s'emparar de les dou, aquella vaga amargantor de desengany que deixen les il·lusions frustrades. On les duien, senyor? Que trista i aspra havia de ser la vall veïna! La Pilar ja començava a veure confirmades les seves prevencions sobre els entusiasmes de son cunyat Hortal. A l'Albireta li pareixia increïble que el seu oncle li agradés una terra com aquella. Però quan més oprimides es sentien una i altra per aquella tristor invasora que no gosaven comunicar-se, una claror a la groia, tot arribada de sobte, els feu notar que la notjosa frau s'anava obrint a poc a poc. Mare i fills s'abocaren llavors a les finestres del landó, empesos per la sorpresa. La frau anava realment eixamplant-se, obrint-se com un compàs capgirat. El cel, alegrant-se i estenent-se fins a un altre horitzó llunyà de muntanyes transversals. I la impressió d'aquella gran amplitud i d'aquella gran claror daurada va deslligar aquells cors que es lliuraren del tot, altra volta, a la dolça esperança que de nou se'ls oferia. Llavors, com si experimentessin igual sensació, els cavalls allargaven el pas, removent la crina a l'aire, xuclant amb fruïció l'aroma frescal dels prats que anaven apareixent a l'esquerra del camí. Però, un poc més avall, hagueren d'aturar-se. Un embalum enorme d'un verd cremat els barrava el pas. Era una carreta d'herba tirada per dos bous agegantats, alta i majestuosa com un gran carro apoteòsic. Els cavalls frissaren, la miraren de reull, esternudaren, i un cop deslliurats d'aquell embús, gràcies al brau esforç i portentós equilibri dels pacientíssims cornopetes, varen reprendre el trot amb més delit que mai, per a guanyar, al cap de poca estona, el darrer repit de costa que els plantà de cop i volta al llindar de la Cerdanya. Era com passar de mort a vida. Els ulls no es cansaven d'esplaiar-se sobre aquella vall oblonga, partida per les formoses arbredes del Segre i sos afluents, i enclosa per dues grans serralades del Pirineu que enlairen fins al cel llurs crestes moradenques, esteses de prat d'un verd esmaragdí encatifaven grans trossos de planura, mentre el segador aterrava les daurades messes salpicant els camps de cavallons d'una faiçó que, mirats de lluny, podien prendre's per camells o dromedaris aclofats. Més avall, emboscats en la gemada arbreda, deixaven entreveure llurs llosats blaus els masos i llogarets que vorejaven els rius. I allà, al vell mig de la plana, airosament assentada dalt d'un baixet monticle, que és com s'estrada honorífica, tot just començava a albirar-se la vila de Puigcerdà. Tot encems, entre nuvolades enverines, s'enclotava per Andorra el sol rugent, incendiant el vell cadí, acaramelant els salatges del migjorn, tenyint de rosa el rostoll, de negre els apomats verns i d'aram l'esqueixalada cresta del Puigmal, única de les llunyanes, coronada encara per les resplendors d'aquella aureola superba, digna de sa superior jerarquia. Apressant-se i tot, els cavalls en tenien encara per una hora. Però el desitjat Puigcerdà s'atensava, pigallejava ja en son prominent setial, arremolinat a l'esquerra de son campanar, com munt de fitxes de dòmino, trabucades al peu de llur capsa encara dreta. Els cotxes seguiren rodant, rodant vertiginosament, i guanyada la gran coma de la Baga, que bombant-se en perfil grandiós, aquí coberta de segle encara en peu, allà neta ja de cavallons, ocultava els viatgers, les admirades vernedes del Segre. Travessaren el migrat caseriu d'Escadars, enfilaren l'estret pont de Soler i recorrent, sense parar mai, un gran tros de ruta plana, pogueren, a la fi, arribar al peu de la torta i llarga costa que escala el turó de la vila, entre parets i casalots. Oh, alta volta, quina desil·lusió! Però l'endemà, després d'una llarga dormida i d'un esmorzar copiós, que varen devorar nen i senyores, mancà temps a l'Elvira per escriure a sa tia Julita el que segueix.
Van aquestes sols per fer-te saber que hem arribat bons, però és impossible que ni lligada per la falta de temps disponible deixi de dir-te lo contentes que estem i com desitjo que l'oncle, l'avi i tu, sobretot tu, cuiteu a pujar. La Cerdanya és un país hermosíssim, fresc, deliciós, que el nen li ha de provar molt. Digues a l'oncle Hortal que l'elecció d'aquest punt és per a mi una mostra més del seu talent. El xalet que ens van llogar és una monada de part de fora. La seva distribució interior, molt ben entesa. Des de la taula del menjador veiem relluir una gaia de l'estany i el cabreig de les seves aigües que brilleja per entre la brancada del jardí, lluny d'enlluernar-me com a la mamà que ja volia fer abaixar els transparents, em causa una sensació de benestar inexplicable. Repeteixo que moltes gràcies a l'oncle Hortal, tots els beneficis i bons ratos que traguem d'aquí, i que espero que seran molts, els deurem a ell. El viatge va ser riquíssim d'impressions contradictòries. Per exemple, quan vam asseure'ns, vam notar que a l'altre extrem de compartiment del vagó duíem un company ajegut d'esquena a nosaltres, com una persona ordinària que no sap estar entre senyores. Doncs després, quan el desconegut es desvetlla i comencem a conversar, i en resulta una persona tan decent i tan atenta que, sabent que anava a l'establiment Montagut, com nosaltres, i que Ripoll no trobava cotxe, no vam ja reparar gens ni mica a ficar-lo en el nostre. Més tard, al despedir-nos, llegint en la seva targeta Marcial de Berga, la mamà l'interroga i descobrim que és fill d'un íntim amic del Babo Prim. És guapíssim, molt fi. Si puja, quan vosaltres sereu aquí, ja te'l presentaré. Lo restant del viatge ens va resultar llarg, molt llarg. Estones ensopidor, altres vegades imponent, altres passadíssim, segons les terres que travessàvem. I ja ens semblava que anàvem a raure en algun racó de món lletgíssim, indigne dels gustos de l'oncle Hortal, quan ens vam trobar sorpreses per l'hermosura de la gran vall de Cerdanya, que se'ns aparegué com un lluminós i esplèndid diorama, sortint del passadís fosquíssim que solen fer-te travessar. Després, vam arribar a casa, ja negra nit, passant per unes costes fastigoses, també en altra vegada que ens anàvem a ficar en un poblot de mala mort. I ja, a l'entrar al xalet, vam tenir una sorpresa gratíssima. Però encara molt més, ho ha estat la que he tingut avui obrint la finestra del meu quarto i veient a la llum del cel blau i esplèndid, que encara m'il·lumina, sense un nuvolet ni un tel de boira, els hermosos encontorns que descobreixo. Em tarda sortir de casa per tocar-los de prop, veure la vila, on encara no hem penetrat, i sobretot, anar descobrint racons per escarnir-los en aquelles teles que amb tu, estimadíssima tia, vaig anar a comprar. Al relatar-te les sorpreses, n'he oblidat una de desagradable que et comunicaré ara en secret. En tornant la munda de plaça, m'ha dit que el primer foraster amb qui ha topat ha estat el Còcora d'en Roig, aquell de qui em feies broma a l'estació, que realment és aquí amb la seva mare, i que no sé per quin conducte, ja sabia que pujaríem. De primer en Tubi li ha ofert ja una altra carteta per a mi, que la bona xicota ha tingut la discreció de no acceptar. Però com que la mamà és tan dèbil en matèria de visites, ja estic esparverada pensant que mare i fill Roig aquí acabaran per ficar-se'ns a casa. No em parlis pas a l'oncle, per mor de Déu, que si allò arribés a succeir, ja em sabré esquivar les mosques, de manera que no quedin a mare i fill desig de tornar a casa. La mamà està atrafegada disposant els darrers detalls de la nostra instal·lació i no pot escriure. M'encarrega saludar-vos en nom seu i de l'Enriquet. Aquest corre hores a pel jardí amb la cabreta, que devem també a la previsió d'aquest oncle incomparable. Abraça'l fortament en nom meu, com el babo prim. I veniu, veniu aviat, que us espera a tots la invariable neboda. Elvira, postdata. Ah, el que no pot anar d'aquesta casa és el piano. Si no pujo un afinador, em veuré condemnada a no tocar en tot l'estiu.
Final del capítol 2. Llegit per Isabel Roca.